Les dones esteu de moda, ens diuen ara. Què els hi podríem contestar nosaltres?
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Ens diuen les dones esteu de moda ara. Així es queixa el patriarcal literari perquè els molesta veure cada cop més escriptores publicades. Ja us podeu imaginar, però, que com en altres àmbits de la cultura, no existeix la paritat entre autors i autores. Encara avui es publiquen més escriptors que escriptores, però com sempre, quan les dones aixequem el cap, sempre hi ha suspicàcies. A part d'això, és innegable que la literatura femenina i feminista s'ha convertit en un nínxol de màrqueting. Embarassades, empoderades, racialitzades, el sector editorial es frega les mans perquè, bàsicament, com deia Raimon, venim d'un silenci antic i molt llarg. Avui discutirem de tot això amb editores, escriptores, traductores i crítiques. I també descobrirem projectes editorials que han posat les dones al capdavant. No passem pàgina, arrenquem-la.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram. @donesidies.
Si no mirem xifres i només fem cas de sensacions, que és pel que ens movem de vegades les persones, algú podria dir, quan vaig a les llibreries veig més autores que mai. Prestatgeria sota el rètol de feminismes, això fa uns anys era impensable, molta literatura sobre embaràs, criança, dones empoderades, biografies de dones desconegudes fa uns anys, reclams que semblen molt més de màrqueting que de literatura, però que augmenten la percepció que ser dona o tot allò que es fa al voltant de la dona ven. I és per això que sentim frases d'homes, sobretot del món literari, que diuen «Home, ara només publiquen dones. Què és això?». Vaja, tenim ganes de parlar de tot això amb diverses dones de l'àmbit literari, si és cert, si no ho és, si les dones s'han convertit en una mena de target, ara ho veurem. I tenim ganes de parlar-ho amb la Laura Huerga, editora de Raig Verd i presidenta del PEN Català. Benvinguda.
Gràcies.
Júlia Ojeda, crítica literària i investigadora predoctoral de la Universitat Oberta de Catalunya.
Gràcies.
Hola. I la Tina Vallès, escriptora, traductora i correctora.
Bon dia.
Bon dia. Persona que passa moltes estones a Twitter, també.
També.
Per informar Catalunya de coses. Doncs les hem convidades a les tres perquè cadascuna des de la seva perspectiva doncs segur que ens poden dir coses sobre això que dèiem ara al principi. D'entrada, hi ha una percepció en general del públic en general, tant homes o dones, potser més els homes tenen aquesta percepció, de que es publiquen moltes dones. I els números per això ens diuen una altra cosa. Ens diuen que se segueixen publicant molts més homes, gairebé el doble, no? Què els diríeu vosaltres, des de les vostres diferents perspectives?
Hi ha un estudi que planteja el tema de les tertúlies de dones a televisió, no? Que quan hi ha quatre tertulians a una conversa i un és una dona, la gent ho percep com a paritat. En canvi, si hi ha quatre persones i un és un home, la gent ho percep com a
agressió.
Descompensació. Sí. Llavors, hi ha massa dones, no? Això és una percepció que es trasllada a tot, és a dir, el que d'alguna manera veiem quan hi ha alguna foto amb molta gent i hi ha tres dones, és que les dones ja hi són representades, i en canvi, si és al revés, doncs veiem una sobreexposició de dones, no? La paritat, encara tenim com d'una forma molt endògena al cervell, que la paritat no és el 50%. De fet, quan es parla de paritat, hi ha una paritat tècnica i una paritat real, la tècnica és un 40-60, i encara ens basem en aquest 40-60 per mesurar el món, no? I clar, això doncs es trasllada també als autors i autores que es publiquen en el sector editorial.
Tenim aquesta percepció que passa el mateix que deies a les tertúlies, no? Que veiem, per exemple, tres dones en una prestatgeria i ja ens sembla que hi ha masses escriptores, no?
I més si es tracten temes específicament femenins. O sigui, si estàs parlant d'embaràs, si estàs parlant de qualsevol cosa que sigui específica de dones, doncs encara més. Hi ha una altra cosa, que de fet les autores que escriuen amb autores femenines es percep com una cosa que no és un tema universal, no? Un escriptor explica la història d'un home que fa, no sé, la seva quotidianitat, la seva vida, i es percep com un tema universal, amb preocupacions universals, i quan en canvi si això ho tracta una dona amb un personatge femení, ja no està parlant de temes universals, ja està anant a un nínxol que és específicament només per dones i que només ha d'interessar a les dones.
M'estàs obrint aquí molts melons. La Júlia volia dir alguna cosa.
Sí, jo crec que per mi és central entendre que sense l'impuls del moviment feminista al carrer, sense els canvis que ha suposat i el centralisme que ocupa o que ha ocupat el feminisme en l'opinió pública, moltes de les coses no es poden explicar, no? Molts d'aquests canvis o d'aquestes tendències no es poden explicar. Jo crec que això a vegades també genera unes certes bombolles que són perilloses, tant per les feministes com pel món que es vol feminista en general, perquè precisament sembla que hi som més o que ja hem fet la feina.
Home, això que dèiem, no? Fins fa no res no anaves a una llibreria gran de Barcelona, per exemple, i et trobaves una prestatgeria tota de feminismes. Això, per algú, és fantàstic i per a altres persones els resulta fins i tot agressiu, no?
N'hi ha una de novel·la negra i n'hi ha de ciència-ficció i n'hi ha de moltes altres coses, però no ens molesten a la vista, només ens molesta aquesta.
Que curiós, no?
I sí que és veritat que es publiquen més dones que mai, però no es publiquen més dones com es. Aquesta és la frase, jo penso, no? Sí que es publiquen més dones que mai perquè és que se'n publicaven poques. Ara, en comparació, són moltes.
També les tres estareu d'acord que portàvem realment molt retard. És a dir, no teníem grans dones de la literatura publicades en català ni en castellà tan sols. És a dir, que és que hi havia tot una literatura latent allà que estava en caixes i que ningú l'havia tret. Vull dir que també és una bona notícia. Hauria d'estar tothom content, oi?
I autores d'aquí, i fins i tot grups grans editorials que en principi sembla que només publiquen calculant doncs les vendes, doncs s'engresca a publicar autores d'aquí i a recuperar obres. Poso dos exemples, però en podria posar uns altres.
L'Arquimbau, per exemple.
Han tornat a publicar, han publicat tots els contes de la Roig, han publicat tots els contes de l'Antònia Vicenç, en un segell com és el de Random Penguin
House Mondadori.
Vull dir que és un segell, en principi, enorme i que sembla que ha de publicar amb uns altres paràmetres i, en canvi, allà hi són, no?, aquests dos volums, per exemple. Aquesta mena de tendència que comença, com deia la Júlia, a vegades als marges i que comença doncs per editorials doncs més petites, més compromeses i tal, a mesura que es converteix entre cometes, moltes cometes, en tendència, fa que els segells grans que potser no hi pensaven, doncs s'hi posin, i això és bo.
Les grans editorials que responen única i exclusivament als objectius del capitalisme, quan estan publicant aquestes autores, el que estan fent és legitimar tot l'altre catàleg.
Sí, sí,
és a dir,
sí, també.
No ho fan amb només, i segurament hi ha algú que sí, però no ho fan només amb aquesta ambició de recuperar una obra o de tal.
Sinó vols dir que és un rentat de cara?
Evidentment, no? O sigui, hi ha certs autors que et permeten fer la resta de coses i que permeten legitimar tot un altre catàleg que algunes parts, diguéssim, són molt qüestionables. I llavors, aquí podem entrar també en el que se li exigeix a una dona escriptora com a qualitat de contingut, no només des del sector editorial, sinó també des de la crítica.
Desenvolupo amb això que m'agrada molt.
I el que se li exigeix a un home. Hi ha molts homes mediocres publicats, molts.
Exacte.
I, en canvi, dones mediocres publicades, molt més complicat. I alhora, si tu et trobes una dona mediocre publicada, no et preocupis, que tothom li farà saber.
Que no hi haurà un segon llibre.
Exacte.
Amb això que deies, per això, de que, evidentment, quan publiquen aquest tipus de llibres fan un rentat de cara, sí, evidentment, totalment d'acord. Però el llibre és les llibreries.
Sí, sí, sí.
Ara tenim allà els contes.
Té el seu valor, sí, sí.
Igualment, doncs, ells s'han fet el rentat de cara i el seu discurs era un altre, però tu ara tens tots els contes de la Vicenç o tots els contes de la Roig allà a primera fila, cosa que abans era impensable, o altres autores,
També jo crec que és, ens agrada o no, és una manera de crear referents que puguin tenir un impacte més enllà dels espais on els espais que tenen un projecte ideològic feminista o que estan, diguéssim, liderats per dones que tenen aquesta consciència, no? Perquè no, i encara es veu, o sigui, hi ha molts catàlegs d'editorials liderats per dones que tenen el catàleg que tenen perquè hi ha dones a darrere, no? Vull dir, això és una qüestió indiscutible. Ara, no podem deixar que aquesta feina sigui només sempre relegada a les dones, no? Crec que una de les tesis feministes principals és que el primer que necessitem per, no?, normalitzar que les dones existim al món cultural és precisament recuperar la memòria històrica, És a dir, no és que les dones no hi fossin, hi eren, no? I crec que aquesta és part de la feina que estan fent tutorials a casa, traduint, però també recuperant una obra, com deies tu, i que és imprescindible per dir, no, no, és que tenim una tradició, no? No ens l'hem d'inventar.
Abans parlàvem, per exemple, de les lectures que hem fet tots quan algú es vol introduir a la bona literatura i han dit que la bona literatura és la dels homes i que les dones han fet obres menors. I, per tant, com que t'han explicat la història de la literatura amb el Proust, amb el Delibes, amb el no sé què, doncs no surten ni la Virginia Woolf, ni l'Alice Munro, ni altres coses que haurien de sortir. És a dir, tens la sensació sempre, igual que passa amb la literatura de gènere i la literatura, que tu estàs llegint una literatura menor, una literatura més petita, no? I jo crec que aquí també hi ha una feina molt important de les editorials que esteu fent els últims anys, que no només esteu publicant la gran literatura, digue-li com vulguis, sinó que també s'està publicant coses de ciència-ficció, s'està publicant altres gèneres, no? I això també és important per fer la sensació de que no només estem parlant de les Virgínia Woolfs o de... Sí, sinó que hem de tindre una Aurora Bertrana, per exemple, no?
Sí, a mi un àmbit que em preocupa molt és el de l'assaig i el pensament, perquè penso que és des d'on es percep, diguéssim, l'ens intel·lectual, no? És molt fàcil trobar reconeguts intel·lectuals homes i és molt difícil trobar avui en dia que es reconegui una dona com a intel·lectual. O sigui, o ets Marina Garcés oblida tant. Tota la feina intel·lectual que puguis fer amb la teva obra, amb el teu discurs, amb la teva feina, serà mirada amb lupa abans de considerar-te intel·lectual.
També moltes de vosaltres ho sabeu perquè ho patiu a les vostres cars, us criden. En aquest programa som una excepció, som un oasi, perquè parlem de dones cada setmana, però us criden perquè vingueu a fer el paper de dones, no?
Sí.
I perdeu molt el temps defensant que podeu escriure, és a dir, el que és obvi, que podeu editar, que podeu escriure, que podeu fer crítica. Després parlarem de la crítica, que és un camp de saber de què, no?
Sí.
Sí, moltes vegades tens la sensació quan et criden per xerrades o taules rodones, històries i tal, que l'únic que necessiten en aquell moment és una autora dona. I llavors, al principi, quan comences, vas a tot, perquè, clar, a tu t'interessa també anar-te fent un nom i tal, i et trobes en situacions bastant rocambolesques d'aquestes, no?, en què veus que realment estàs fent de quota, clarament. I això també...
Parlàveu també de temàtiques, no?, abans, Tina.
Sí,
tu deies que hi ha algunes temàtiques, el costumisme, es veu que el davantal i la cuina és cosa nostra,
sí.
I les urbs i el... Això és un altre business, això és dels senyors, no?
Exacte, sí, m'han convocat a taules rodones sobre literatura i quotidianitat per ser dona, no per què m'havien llegit. O sigui, sí, evidentment que en els meus llibres hi surt la quotidianitat i que és una de les fonts de la meva literatura, però no és el tema dels meus llibres, és tot un altre. Jo m'he trobat a base en això.
Els homes també parlen, de coses quotidianes.
Evidentment, és que clar, sí, vull dir, els noms no s'acabarien mai, vull dir...
Júlia, què volies dir?
No, que jo crec que en aquest sentit una de les coses que es constata amb el que diu la Tina és que seguim pensant, o el pensament hegemònic és que hi ha temes, gèneres i discursos que són associats a dones i n'hi ha que són per homes, no? I estem parlant en termes molt, molt binòmics i molt dicotòmics, però la quarta onada feminista i sobretot les generacions joves ja estan desmuntant inclús els fonaments del binomi, és que ja no dones i homes, és que ja directament hi ha molta altra, no? Hi ha moltes altres possibilitats d'associació de gènere, no? Una de les qüestions que també és molt clares és que tot el que impacta en el camp literari té molt a veure amb qüestions pedagògiques i d'educació. Anem a mirar els llibres de text de secundària. És tan fàcil com dir, escolteu, hi ha estudis sobre dones i feminisme, el cànon fa temps que s'està obrint, introduïu-les. Vull dir, introduïu Monturiol, introduïu Bertrana, introduïu, no?, Arquimbau... Vull dir, és que no és tan difícil, no?
El que no es pot negar, que també ho hem comentat abans, és que sí que hi ha alguna editorial o sí que hi ha algú que t'asseu i et diu, molt bé, aquesta novel·la, però mira, si em parlessis a més de que la prota està embarassada, això també està passant. És a dir, o tens dos projectes, tens dues novel·les, i aquella parla sobre maternitat i l'altra parla sobre suïcidis, i està clar quin agafarem, no? És a dir, que el fet de que hi hagi dones, hi hagi més dones escriptores publicant, també fa que hàgim de passar, no sé si, com dir-ho, una penalitat extra, que en alguns casos, no sé, tu com a autora, Tina, si t'has trobat aquest tipus de comentaris, potser anagrama no, clar, t'estic posant aquí en un moment molt complicat.
No, contestaré sincerament, però és que no, jo amb
però,
això sí que no.
Però t'ho han explicat, per exemple?
Sí. Ho he sentit d'altres col·legues, però a mi no m'ha passat expressament. Però sí que m'ha passat, per exemple, que et fan a vegades encàrrecs, et proposen encàrrecs en què són molt d'aquest estil, no? I dius, no ho sé, m'has llegit el que he escrit fins ara, per què m'estàs proposant això? Només perquè sóc una tia que escriu i prou. I això sí. Ara, a mi això de presentar jo l'obra a un editor i que em proposi aquesta mena de canvis, jo no m'hi he trobat, però sí que he sentit col·legues doncs, que sí, que s'han trobat amb això, no? O que els hi han demanat que expliquin més de la seva vida, o sigui, no sé com dir-ho.
Que s'obrin sentimentalment, no?
Escriu una novel·la sobre això que t'ha passat, no? Sí. D'una manera així com una miqueta morbosa, en plan, fes literatura de...
Testimoni desgarrat de
sí.
La violència
que
patim les dones.
Sembla que les dones, quan escrivim sobre nosaltres, sempre és obrint-nos el ventre, no? I amb un patiment i una cosa, i dius, bueno, també hi ha dones que tenen sentit de l'humor, hi ha dones que són crítiques, dones que fan ciència-ficció, dones que fan novel·la negra, no estem tot el dia parlant del que sentim, no?
Laura, tu a vegades t'ha vingut algú aquí amb el manuscrit sota el braç i dius que l'he portat a 3 editorials però m'han dit que no era prou femení aquest llibre.
Bueno,
no sé si...
m'he trobat en tantes coses que no sabria per on començar.
No cal que diguis noms, però aquest moment de xascarrillo ens interessa bastant.
Doncs jo destacaré els escriptors rebutjats. En el meu món, jo com a editora dona, jo un escriptor home, m'ha suposat des de persecució, insults, passant per tota mena d'assetjament. I no una vegada, diverses vegades. Al final m'he acabat protegint, no?, posant a un home a respondre als correus electrònics, perquè es percep d'una altra manera. I ell no ha rebut cap insult. A mi no em sembla una casualitat. I...
has de fer un llibre sobre això, eh?
Sí, bueno, podria fer un llibre de tantes coses. I el fet d'arribar a dir que no tens ni idea, però perquè ets una dona, no? I arribar a insultar-te amb els insults més absolutament desproporcionats, però és pel fet que ets una dona rebutjant un home. Sí. I perquè, com dèiem abans, a nivell intel·lectual, mai estaràs al seu nivell.
A mi, parlar de lo amenaçats que es puguin sentir els homes en això no m'interessa gaire, però sí que crec que, com a crítica que treballa des d'una perspectiva de gènere, per exemple, sí que sé i veig que hi ha modes que instauren i canvien maneres de mirar, que introdueixen temàtiques i que d'alguna manera també generen nous discursos que també tenen els seus propis perills, no? O sigui, jo crec que hi ha una mística de la maternitat, per exemple. Hi ha una mística de la maternitat. I això genera, o això ha generat...
Això està venent molts llibres.
Clar, genera un target literari, una etiqueta. Sí. I ha...
No totes les dones escriuen sobre maternitat.
Evidentment. Això és indiscutible, però sembla que ens costi també a les dones que es posen a escriure no tocar aquests temes, no? O sigui, jo crec que n'hi ha que ja se senten còmodes i que tenen ganes de parlar sobre això, però també hi ha una autorrepressió per explorar altres camps, no? I no només té a veure amb els referents. Jo crec que també és un català editorial o el que s'espera de tu socialment o simplement que hi ha gèneres que sembla que estiguin més predisposats, no? L'autoficció o les escriptures del jo, que sembla que històricament s'han associat més a les dones. Bé,
si està deprimida, millor. Si té problemes de salut mental, millor.
Exacte.
Això ens encanta,
Però jo crec que també hi ha un perfil d'escriptora que també es pot sentir còmode escrivint això, no? Vull dir, que crec que la cosa passa també per assenyalar aquestes coses. No?
El que passa és que justament tu que et dediques a la crítica, hi ha una duresa, abans ho apuntava la Laura Huerga, hi ha una duresa molt forta contra les dones, tant per les que escriu sobre literatura com per les que critiqueu literatura, però també per les que escriuen, pels temes pels que ho fan. És a dir, aquesta mateixa frase que estàs dient, si la portéssim els homes, diríem, home, és que un munt d'escriptors de la història tots escrivint sobre temes de guerra, per exemple, que els temes de guerra o els temes de, jo què sé, de soldats o de futbol, sí que s'entén que els escriuen els homes i no se'ls apreta tant, en canvi també estem fent la nostra autoflagelament menta perquè decidim escriure sobre maternitat. És que potser no hi havia llibres de maternitat, ara potser ens hem passat a l'altra banda, no? Sí. Però és veritat que tenim una agressivitat amb els nostres temes bestial, no?
Sí, sí, jo crec que evidentment també té a veure amb que la recepció i la crítica segueixen sent espais de on la masculinització o els homes hi tenen una presència important, no? També sembla que a vegades quan una dona critica un aspecte literari, no vaig a lo personal, a una dona, ja s'hi estigui barallant personalment, sí. Ja sigui una confrontació directa, ja sigui que com a dona ja em poso de costat dels homes perquè, no? I d'alguna manera també jo crec que a vegades els criteris crítics sobre si això és bo o és dolent són molt masculins i costa entendre que hi ha altres maneres de parlar sobre els llibres. Caure en el que els homes porten fent històricament no és una opció, però renunciar
a
l'esperit crític no pot ser una opció com a feminista.
O sigui, hem de tornar al text. Això passa...
Al text, exacte.
Tornar al text. Això te n'adones molt quan fas de jurat d'un premi, amb pseudònim i tal, no? D'un premi que es faci bé, vull dir, perquè ja ens entenem. Aleshores, tu tens allà els teus originals per llegir. Jo he estat jurat en premis d'aquests, existeixen.
I també dels altres.
I dels altres també n'existeixen, sí.
Els altres s'entén què s'ha dit, oi? Per dir-ho ràpid i malament.
Sí, o que està mig pactat, o d'acord. Coses d'aquestes, sí. Però en aquests, en els que es fan les coses bé i tu llegeixes només l'original i tens allà un pseudònim, que pot ser d'home o de dona el pseudònim, però que allò no et diu que sigui una bona dona, com hem comentat abans, realment, moltes vegades, no saps realment si ho està escrivint un home o una dona. O estàs pensant, això ho està escrivint una dona, i després et diuen, doncs era un tio, o al revés. I trobo que això és bo. Que ens passi això, no? Perquè vol dir que s'estan diluint coses. Hi ha un altre
tema... Segur que i per això hi ha companys teus que estan allà decidint el jurat, sí. I veuen un nom de Carme Sunyol, sí. I diuen, ja no m'agrada, no? O sigui que també els prejudicis, sí, també deuen jugar en contra,
sí,
no?
Sí, s'intenta que ara... Jo crec que ara precisament en els jurats s'intenta bastant fugir
la paritat,
d'això, la paritat i tot, però sí que és veritat que si tornes al text, si només vas al text, hosti, és quan llegeixes com has de llegir, que passa que és...
Has de tindre que capacitat de desempallegar-te dels prejudicis.
Perquè t'has de desempallegar de molts prejudicis que t'han imposat, els que tens tu, els de l'ambient, els de... O sigui, bueno...
Bueno, i també jo crec que tu, suposo que com a escriptora t'hi deus trobar, que sí. Entenc que no vols que se't premi pel fet de ser dona.
No,
vols que
favor.
Se't premi per l'obra i pel text.
Sí, sí, sí.
Això també és una dinàmica que és molt difícil de caure, no? Clar, per mi és molt clau ampliar el camp de visibilitat. Dir, escolta, és que no tenim dones perquè no hi siguin. No tenim dones perquè no les estem anant a buscar, no les estem llegint.
Parlem de crítica literària perquè encara hi ha aquella jerarquia del paper. El paper encara mana, encara que diguem que no, i els grans suplements literaris del país, la majoria són senyors, els que hi escriuen, hi ha dones, perquè és aquesta idea de que hi ha d'haver paritat, però sabem que no hi és, que és allò a vegades un 20 contra un 80. Ja tenen dues senyores i ja els sembla que tenen senyores escrivint, no? La crítica és un món d'homes, a més l'autoritat, i és a dir, el que dèiem, el coneixement, com deia la Laura Huerga, és alguna cosa que se suposa que tenen els homes, i com hi entres tu aquí? Com hi entres tu, no personalitzant tu amb Julia Ojeda, sinó en general, no? Com hi entreu les dones i com rebeu, no? Perquè m'imagino que deu haver alguna de... Ah, això és perquè és amiga teva. Buah, tu no t'enteres, segur que no has llegit Proust. M'invento. Les frases deuen ser...
El llibre aquest que té Tampons Puigdevall del Jardins Secrets, que és una de les institucions crítiques del país, i de 99 llibres que ressenya entre el 1991 i el 2022, hi ha 15 dones. 15 de 99. I només en un cas hi ha dos títols de llibres d'una mateixa dona, no? Per sort, i això no vull dir que no m'estic ficant amb ell com a crític, però per sort, com deia, els espais de la crítica es comencen també a amplificar i comencen a haver-hi criteris de paritat de gènere que es garanteixen, no? Comentàvem abans, el diari Ara, a l'Ara Llegim, per exemple, ja veus que hi ha un exercici per garantir una paritat de tant de crítiques com d'obres sobre dones o inclús de traduccions, no? En el meu cas, jo, que col·laboro amb un mitjà de revista de crítica literària que es diu La Lectora, l'any passat els editors van garantir aquest criteri, no? Aleshores, a mi, igual que suposo que les escriptores o les editores, a mi no m'agrada que se m'atribueixi l'obligació d'haver de criticar o haver de ressenyar dones, perquè sóc dona, no? Vull dir, jo vull poder parlar de tot i vull poder discutir en igualtat de condicions tant amb l'obra, no, com amb el text, com amb altres autors.
I no t'ha passat que també t'han donat autors, jo no parlo d'homes i dones, que són menors perquè ets una dona, o que no són tan coneguts, o que són novells, perquè jo ho he viscut, això. Mm.
Sí, jo he tingut la sort que normalment puc escollir què ressenyo o què critico, no? Però sí, jo crec que hi ha prejudicis que inclús com a dona també sents a vegades de dir, no, és que no conec prou la tradició, o de segons quin autor no l'he llegit prou, i és veritat.
Sí, el síndrome de la impostora està allà present sempre, sí, eh? No fos cosa.
Jo crec que hi és.
Sí.
Però passa també molt en el món de la traducció, no? Les traduccions com de clàssics, aquelles
canòniques
i tal, s'acaben donant a homes perquè es pensa que tenen més autoritat intel·lectual per fer-les, no? I aquestes grans feines com que guanyaran rellevància.
I quan es parla d'algú a vegades de traductores que són molt reputades i que tenen un gran nom, sempre es remarca que és boníssima, cosa que a vegades en un home ja se li dona per suposat, no?
Sí.
No, fixa't que és boníssima, no?
Sí, per ser
una dona no està mal, no? Pobre.
No, i amb això de traduir els clàssics que només es dona a homes, es dona fins i tot clàssiques dones, que en tenim poques, però les poques que hi són, a vegades es dona a traduir a homes, que dius, home, no sé, és que ni això, no? O sigui que dius...
Jo, tornant al tema de la crítica, crec que és molt important establir... Bueno, nosaltres acabem de publicar el llibre aquest, el de com destruir l'escriptura de les dones, i allà...
Ara just anava a preguntar per això. Ara anava a fer una promo...
Per relacionar d'això.
Estem parlant de tot això a Rajberg, a l'editorial, i hem de parlar d'un llibre que justament parla de tot això, que es diu Com destruir l'escriptura de les dones, de Joana Ras, o Rus, com hem de dir?
Sí, Ras, crec. La crítica s'ha fet sempre des d'un entorn absolutament masculinitzat. Han sigut els homes els que han dit això és bo i això no és bo. I sistemàticament han dit que allò que escrivien els homes era bo i allò que escrivien les dones o bé era un cas aïllat, o bé era perquè el seu entorn era masculinitzat, o bé era, jo què sé...
I cinema a nivell històric, per exemple, Virago Press, que són les primeres que entrevistem en aquest programa, curiós, tots els contes, per exemple, de literatura clàssica, etc, quan posava anònim, sabia segur que ho havia escrit una dona, no? Perquè era una manera de no... Quan no hi havia un nom és que ho havia escrit una dona.
Sí.
Terrible.
I això passa. I una de les coses que més necessitem és la de reconstruir el cànon, reconstruir-lo i tornar a posar els noms de dones en els llocs on toca, en les seves corrents literàries, en els estils, en la relació amb altres autors. Una cosa que han fet molt és aïllar. O sigui, li poden dir a Emily Dickinson que és un dels grans referents, però diuen, però és que no es pot associar a res, és massa allunyat de tot l'altre, i en canvi d'un autor que té la mateixa heterodoxia o no sé com dir-li, doncs agafa i diu no, però és un referent per a tothom. En el llibre arriben, la Ras acaba trobant autors, crítics vull dir, que estan defensant un Whitman que no ha llegit aquell autor, però tanmateix és influència d'aquell autor, diu, però no l'ha llegit, com pot ser influència? I en canvi, d'altres que és claríssima referència, una gran autora, com Dickinson o Wolfe, és igual, no la reconeixen com a referència perquè és una dona, bàsicament, no? I jo crec que el llibre està molt bé per entendre, és un llibre que t'enfada però també rius bastant perquè ella ho planteja des d'un punt, jo crec que amb molt d'humor, per entendre com d'estructural és i com d'interioritzat ho tenim tots, i és pues, una forma de combatre-ho, no? Pues és llegint el llibre i acabant aprenent que hi ha molts referents que no hem llegit i que hem de llegir per saber, perquè ens estem perdent la meitat de la producció literària universal, i és universal, i el que hem de començar per entendre és que és universal.
Aquí és on volia anar jo, estem dient coses molt negatives, la gent dirà, oh, no sé què, és un desastre, cremem les llibreries, no? A mi m'agradaria també, o sigui, explicar l'altra banda, no? I dir que fa un temps no coneixem moltes autores i les estem coneguent, que també estem llegint escriptores racialitzades, que no els havíem fet mai cas, que entren altres literatures, altres mons, és a dir, que estem en un moment també magnífic, no? És a dir, no tot és un desastre. Per molt que hi ha senyors enfadats dient, ens esteu prenent el terreno, no? Estan passant coses molt xules, no? Fem una mica de cant a la positivitat.
Sí, només que jo crec que és positiu que aquests senyors rondinin. Vull dir, crec que és un bon símptoma de que ho estem fent bé. I sí, s'estan publicant moltes autores, ja no només el que dèiem, traduccions i conèixer referents internacionals que abans no coneixíem, sinó que estem coneixent els nostres també. Vull dir, hi ha moltes editorials catalanes que s'estan dedicant doncs, a recuperar autores que fins i tot autores que ens dediquem a escriure doncs, no havíem pogut llegir perquè no ens havien arribat a les mans. No? Casos com el de l'Arkin Bau, de la Carme Monturiol...
I també històries. Jo recordo, per exemple, aquest any vaig llegir una novel·la de Diane Di Prima, que era una autora beatnik de l'època. Quan parlem dels beatniks, per exemple, només veiem a Kerouac, Ginsberg, Burroughs, etc. No veiem cap dona. La història de Diane Di Prima, i quan vam fer aquest programa a mi em va frapar, és que totes aquestes dones dels anys 50-60 que estaven amb aquest, estaven en aquest cercle, moltes vegades no les publicaven perquè estaven embolicades amb algun d'ells i llavors no volien que les dones oficials ho sabessin i, per tant, no entraven a les antologies. Ells les publicaven en fanzins i ells les publicaven en els llibres. Moltes d'elles van acabar als centres psiquiàtrics tancades, amb problemes mentals, algunes es van suïcidar perquè no les acceptaven, perquè deien, no, tu escriure no pots. Clar, d'aquestes dones, de tot aquest món, tot aquest rebuig, n'hi deuen haver 1.000.
Sí,
no?
Sí.
Vull dir que ara comencem a descabdellar-ho, això.
La de dones escriptores que han acabat en centres psiquiàtrics perquè tenien idees diferents o perquè volien fer una cosa diferent que no era la clàssica de tenir família, tenir fills i tal. Podríem repassar aquesta història també i també tindríem segurament una línia més a la història de la literatura.
A mi és que, clar, se'm va il·luminar perquè vaig pensar, és que no sé tantes coses. Vull dir, jo crec que també ens està passant a totes les lectores, que això no ho hem dit, les dones llegeixen més que els homes. Oh, quina sorpresa! Doncs que més que llegim més, tenim moltes ganes, no sé si us passa a vosaltres, de cada vegada descobrir més dones, perquè sento que m'han robat una part de la meva història i que no tinc referents i quan vaig a les llibreries sento gairebé com una mena de responsabilitat per llegir autores,
clar,
perquè penso és que porto molt retras.
Sí. Estem més obertes, no?, a conèixer tota aquesta literatura universal i els homes, en canvi, segueixen molts homes llegint només homes i jo crec que han de començar a obrir-se i ser capaços de llegir sobre qualsevol cosa, perquè de vegades et diuen, home, però és que aquest llibre va sobre maternitat, i què? O sigui, a veure, no he llegit jo sobre la guerra, jo no he anat a la guerra, i m'he llegit no sé quants llibres de la guerra perquè, bueno, perquè hi han hagut modes i històries, no? Però,
I després els punts de vista, no? Si pensem en l'Alexievich pensem en el seu llibre de la guerra, està parlant de com vivia la gent, etc. Si pensem en algun històric que ha escrit, o Vasily Grossman, com ha explicat la guerra, o sigui, entre Alexievich i Vasily Grossman... Hi ha un univers, no?
Hi ha un univers, però el completen, no?
Clar, exacte. Jo crec que aquí té molt a veure precisament com, no només com s'han estudiat i com s'han criticat o s'han recepcionat les obres, no? Vull dir, aquesta tendència a pensar que d'allò més íntim, més quotidià, no en podem extreure una experiència universal i universalitzable, és un prejudici absolutament masclista, no? I al revés també, així com... Jo crec que això segueix una mica la dinàmica de que hi ha certs camps de coneixement, una mica el que deia la Laura abans, que han estat vetats a les dones, no? Simplement perquè no hi tenien accés o perquè no tenien referents o perquè la universitat i les institucions educatives encara s'estan posant les piles, no?
Tenim les seves associacions, no sé, no cal dir-ho aquí, per exemple, l'Ateneu Barcelonès. Són totes unes institucions amb una pols que m'és igual que hi hagi una directora dona. Sí, hi ha una pols brutal en aquests llocs, en els llocs literaris, en els premis, encara tenim aquests tòtems.
Bueno, és que a vegades hi ha dones,
no?
que tot i ser dones, doncs l'actitud i la manera de treballar i d'enfocar-ho tot continua sent masculina. Aleshores, que biològicament sigui una dona, a mi no em serveix de res. Vull dir, hi ha d'haver també una altra cosa a banda de ser una dona.
I... Crec que s'està revertint, això, també.
Sí, 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 però vull dir que aquest...
És veritat, que estàvem en el cantó positiu de la tertúlia, perdó. Possession is the motivation hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rut. Hem d'acabar això ja? Però, home, hem estat parlant de literatura de dones, dels llibres, de les llibreries, de què passa? Recomaneu-me a cadascuna una autora que us agradi o un llibre que us hagi llegit aquest any. Vaja, el que vulgueu, però un descobriment, no? Perquè crec que necessitem, no? Ho dèiem abans, que tenim tant retard de dones que, no sé, el que vulgueu.
Jo em vull recomanar
Quina dos,
si pot
Què
ser.
Recomana,
per una banda, una autora catalana de la meva generació que acaba de publicar ara un llibre que es diu Els Irredems, la Cristina García Molina, que ha publicat amb La Breu, i que és un llibre de, per dir-ho molt ràpid, són tres relats, però bueno, no es pot explicar gaire perquè realment és un llibre que hi predomina molt més la forma i la veu que no pas la història que explica i que hi has d'entrar absolutament a cegues i deixar-te portar, però que és literatura d'altíssim nivell i de molta complexitat i que, a més, jo penso que és un llibre precisament que si s'hagués presentat a un premi amb un pseudònim masculí, tothom hagués pensat que ho havia escrit un home. I ara això és horrible dir-ho, però és veritat, vull dir, perquè és un llibre que realment trenca amb això, no? Amb aquesta perspectiva de sense voler-ho ella, simplement perquè ella escriu així, però vull dir que és un llibre que dius, ho ha escrit una dona, ho comences a llegir i dius, m'és igual qui ho hagi escrit, m'interessa el text, no? Aquest per una banda. I l'altre, relacionat amb el que dèiem ara de descobrir autores i tal, acaba de sortir el llibre aquest de la Vivian Gornick, que són assaigs literaris sobre la fi de la novel·la de l'amor, que precisament fa això. És un llibre que, a mesura que el vas llegint, et vas apuntant llibres que vols llegir i autores que vols o descobrir o redescobrir o tornar-les a llegir tenint present la lectura que en fa la Gornick, no? A mi, per exemple, m'ha fet descobrir una autora que és un clàssic americà, però que jo no coneixia, que és la Grace Paley, o no sé com es pronuncia, i que resulta que està traduïda al català per 1984 per Emili Olsina, ara fa 4 o 5 anys, amb un totxo que es diu Tots els contes, i tenim tots els contes d'aquesta autorassa, i aquests llibres que provoquen altres llibres, que et porten altres llibres, són els que interessen.
Bones notícies, i a més el fi de l'amor romàntic. No pot ser més bona notícia. Laura Huerga.
Jo vull recomanar L'alfabet, de la Xenia Diakonova, publicat ara a l'Avens. És molt interessant i va fent un repàs alfabètic de certes qüestions. I Diakonova és una poeta brutal. Sempre m'interessa el que fa i aquest llibre el recomano molt. I en l'àmbit de la ciència-ficció també, i per també portar una altra racialitzada i traduïda, m'encanta la Butler, però la coneixereu segurament, així que buscaré una contemporània, que és N.K. Jemisin, que ara han publicat La cinquena estació, la primera part d'una trilogia, i que és un llibre molt diferent de tot el que hagueu llegit en ciència-ficció i fantasia, escrit per homes o per dones.
Editorial?
Mai més.
Jo continuaré amb el fil de la ciència-ficció. Per mi una descoberta que no havia llegit mai d'enguany ha sigut la Núria Perpinyà, que és una de les grans autores absolutament relegada als marges, al nivell de Miquel de Palol, Julià de Jòdar, i en termes de complexitat. Vull dir, ha escrit un llibre, sí. un llibre de ciència-ficció que es diu Diatomea, publicat a La Magrana, on es submergeix en el camp de la ciència-ficció amb una documentació científica i un coneixement, diguéssim, d'altres camps que no són estrictament, no?, lo literari, i construeix una utopia interessantíssima on el feminisme, l'ecologisme hi tenen un paper brutal, i a més amb l'escriptura pròpia de la Perpinyà, no? Molt literària i molt ben treballada. I també m'agradaria recomanar Iowa, de la Roser Cabré Biertell, crec que es diu, que és una novel·la que ratlla lo fantàstic i la novel·la de viatges, però que per mi està a l'alçada de... També és un exercici d'estil interessant i també introdueix la qüestió de la maternitat, però ho fa des d'un lloc, diguéssim, personal i que jo no havia trobat fins ara, i que crec que està a l'alçada d'un Thomas Pynchon o d'un, no ho sé, o d'un Foster Wallace, no? Per buscar...
Males herbes, eh?
Males herbes, exacte.
Doncs moltes gràcies a les tres. Tina Vallès, escriptora, traductora. Què més? M'estic deixant alguna cosa més?
Correctora.
Això és molt difícil i molt complicat. Laura Huerga, cap de Visible de Raig Verd i directora del PEN Català, i Julià Ojeda, investigadora predoctoral de la Universitat Oberta de Catalunya i crítica literària.
Gràcies.
Moltes gràcies a les tres, al Pep Casanovas, per haver-hi posat els micros, està atent, ara està apuntant-se tot el que ha de llegir quan arribi a casa, i la Laia Vicenç, que ens estava aquí escoltant el seu primer dia. Moltes gràcies a totes.
Gràcies.
Si tens les orelles netes de prejudicis, Escolta les dones i els dies amb Montse Virgili.
Escull un estel i no el deixis anar. Et farà anar lluny, sense fatiga i sense dolor. Alexandra David Neal, aventurera. Across the evening sky, all the birds are leaving. But how can they know? It's time for them.
El cànon literari sempre ha estat profundament masculí, ja ho sabeu. Només cal fer un cop d'ull al famós cànon de Harold Bloom, el que diu quines són les grans obres de la literatura europea, quins són els grans escriptors. I dic escriptors, ho dic en masculí, perquè només hi va col·locar tres dones. No les direm perquè, la veritat, és una opinió del senyor Harold Bloom, no la nostra. Segons ell, només tres dones eren prou bones per ser considerades grans escriptores i formar part de l'Olimp dels déus literari. Tot i així, voleu saber una cosa que fa molta gràcia? Es veu que part del seu llibre el va escriure una senyora. La cosa és que ens hem criat així, llegint Proust, Faulkner, Cervantes, que molt bé, que ens encanten, però no teníem referents de res més. Per això, en els últims anys, tenim la sensació que es publiquen moltes dones, que les llibreries n'estan plenes, que hi ha fins i tot prestatgeries on s'arrepleguen sota el rètol de feminismes, bàsicament perquè veníem, jo crec, del desert. I és per això que tenim ganes de començar aquest programa descobrint-vos una història que ens fascina, que és la de l'editorial britànica Virago Press, que només publicava dones i que va aparèixer l'any 1973 i encara funciona. En aquell moment era una cosa estranyíssima. La veritat és que, ho hem de dir, eren unes exòtiques. Ara, fa pocs dies, es va morir la seva fundadora i se'n va tornar a parlar molt d'aquestes pioneres, però durant molt de temps no n'hem sabut gaire cosa. La nostra amiga periodista de la BBC, experta en cultura i política, excorresponsal de Catalunya Ràdio, que us sonarà la seva veu, i per sobre de tot, oient, això m'ha dit que digui, ha tingut l'oportunitat de parlar amb les Virago, que encara funcionen a dia d'avui. Estem parlant d'Eva Ontiveros. Eva, benvinguda.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Home, a tu.
Aviam, a mi m'agradaria començar això dient una cosa. Margaret Atwood, Maya Angelou, Daphne du Maurier, Mercè Rodoreda, Rebecca West, Edith Wharton, Willa Cather, Sarah Waters... Què tenen en comú totes aquestes escriptores? Una editorial molt especial, que és Virago Press. Però aquest segell és molt més que una editorial. Com tu ja has dit, Virago Press és una editorial feminista. Aquesta és la base del seu principi fundador. Una de les primeres que hi va haver. No va ser la primera, però va ser una de les primeres. I que va ser fundada a l'any 73, com tu ja has dit, per la gran Carmen Khalil. Amb un sol propòsit: posar a les dones al centre de l'escena. Carmen Khalil va morir fa poc, el passat 17 d'octubre, als 84 anys, però ens deixa un llegat revolucionari.
A veure, resumeix-m'ho, Eva. Resumeix-m'ho. Amb tres punts, va.
Doncs t'ho faré més ràpid encara. T'ho faré amb dos punts. Un, la seva editorial ha reescrit el cànon de la literatura en anglès. I dos, ha sigut una font d'inspiració constant per a tantes altres editorials a prop i a lluny del Regne Unit. Vam aprofitar i vam parlar amb Lenny Goodings, que és l'actual editora en cap de Virago Press i que és una persona que coneixia Khalil molt bé perquè van començar a treballar juntes des de gairebé el principi de l'editorial. Com va ser això de llançar una editorial feminista als principis dels anys 70.
Era un ambient curiós, perquè d'una banda hi havia gent que ens donava la benvinguda, però d'una altra hi havia una colla de gent que ens deia coses com tigresses de paper. Hi havia una mena d'angoixa, com sempre passa al voltant del feminisme, com si ser feminista volgués dir odiar els homes, dur les cames peludes i pantalons de peto i tots aquests estereotips que desafortunadament no hem acabat de deixar enrere. Encara hi ha gent que pensa que si ets pro-dones, automàticament ets anti-homes, però aquest no ha estat mai el nostre propòsit.
Però comencem pel principi. Qui era Carmen Khalil? Khalil va néixer a Austràlia a l'any 38 i de ben jove ja es forma una idea molt clara del que és la injustícia i la desigualtat. Amb ella l'envien de ben petitona a una escola catòlica molt estricta on l'obsessió és en inculcar a les noies les idees del pecat i de l'obediència. Una altra cosa que ella també observa de primera mà és què significa viure en un ambient colonial quan tu ets la colònia, i pren una idea molt clara i molt concreta del que és el patriarcat i la injustícia. A Austràlia se li queda petit i als anys 60 ella decideix que se'n va a viure a Londres. De seguida que arriba es comença a moure en un ambient literari, políticament molt progressista, amb idees noves, idees trencadores. Malgrat tot això, Khalil sent una gran frustració, perquè se n'adona que fins i tot en els ambients en què ella es mou, cercles molt políticament actius, esquerrans, fins i tot en aquests cercles els homes no escolten l'opinió de les dones. És més, ni tan sols creuen que les dones puguin tenir una opinió. I el que encara és més greu de tot, se n'adona que hi ha moltes dones que hi estan d'acord i que pensen el mateix. En aquest moment, Khalil llegeix dos llibres que l'impressionen profundament. Un és El segon sexe, de Simone de Beauvoir, que s'havia escrit ja fa uns anys, però s'havia traduït a l'anglès i en aquest moment és quan estava començant a fer efecte, i un altre és El Sexual Politics, de la Kate Millett. I arriba a una conclusió.
Els llibres poden provocar canvis, els llibres enceten converses, els llibres són importants. Els llibres són instruments. Les paraules escrites per dones entren al pensament, a la ment d'altres dones, i els hi donen força.
I per això decideix que si vols una cosa ben feta, doncs més val que la facis tu mateixa. I ella es posa a buscar, a trobar i a publicar tot el material que troba de dones. I la Khalil, que li agrada molt la provocació, entre moltes altres coses, reacciona publicant el seu primer catàleg sota un lema molt clar. Per fi, un segell editorial per al 52% de la població del planeta.
No em pot agradar més, crec que farem samarretes, eh? Per fi, un segell per al 52% de la població del planeta. Atenció.
El propòsit de Virago era posar el talent, les històries i les experiències de les dones al centre de l'escena. Abocar-hi tota l'atenció, perquè en aquell moment es tenia la sensació que l'experiència de les dones era una cosa marginal, que no es mereixia ser posada sobre el paper. Aquest va ser un gran obstacle a tombar en el món editorial. Les dones volien conèixer la seva història.
Però Khalil fa una cosa encara més gran. No només publica obra nova i dones del moment, també es dedica a rescatar i a redescobrir autores que amb el temps s'havien anat perdent. En aquell moment es pensava que les úniques que tenien lloc en el panteó de la literatura en anglès eren les tres germanes Bronte, George Eliot, Jane Austen i Virginia Woolf. Boníssimes totes elles.
Els explicarem que hi havia algú més, a part d'aquestes senyores, amb còfia.
Completament, perquè Khalil diu, no pot ser que tan sols hi hagi sis veus de dona entre les veus de milers i milers d'homes. Khalil no hi estava gens d'acord amb aquest principi i decideix arrencar una col·lecció que canviarà la percepció de la literatura en anglès per sempre, la Virago Modern Classics.
Una de les raons de ser de Virago Classics era dir, perdona, però hi ha un munt d'escriptores increïbles que han estat oblidades. Va demostrar que existeix una llarga tradició literària de dones escriptores que han estat amagades. És una declaració política que diu que l'escriptura de les dones és important. El fet d'ajuntar tots aquests títols sota el mateix paraigües fa que prenguin força. Per això van triar el logo que van triar, una poma amb una mossegada, com quan Eva va fer la primera queixalada del fruit de l'arbre del coneixement, i també en va haver de pagar les conseqüències.
Avui en dia, qui es pot imaginar un món on no es llegeix a Margaret Atwood, que ha publicat Quaderns Crema, o Elizabeth Taylor i Rebecca West, que ha publicat Viena, o Edith Wharton a Pagès, o Willa Cather, edicions del 1984, o Maya Angelou, o Angela Carter, o Daphne du Maurier. L'èxit de Virago és que avui en dia tenim tot un seguit d'autores que es consideren essencials o de calaix i que molt probablement desconeixeríem si no hagués estat per tota aquesta tasca. Una altra cosa que va fer Virago és obrir les portes al món anglosaxó a autores que, per les mateixes raons que dones que escrivien anglès no es publicaven, doncs autores que escrivien en altres llengües i que no es consideraven mereixedores de ser traduïdes, com per exemple Mercè Rodoreda, que va ser coneguda per primera vegada en anglès gràcies a Virago Press. En definitiva, que Virago va qüestionar el cànon establert, el va dinamitar, sobretot va fer saltar pels aires la idea de què té valor i ha demostrat això és valor. I durant els darrers 50 anys ha acabat establint un nou cànon literari per a tothom.
Ara es publiquen dones. A les editorials hi ha dones amb poder. Es reconeix l'autoritat dels llibres escrits per dones. Hem canviat el món editorial de la mateixa manera que els moviments socials canvien les institucions. El canvi que veiem avui al món editorial és el del Black Lives Matter, com abans ho vam veure amb el moviment LGBT, perquè els lectors i els escriptors també exigeixen una altra mena de llibre.
I una cosa també molt interessant que em sembla que et va explicar la Lenny Goodings és justament que també han creat una relació molt especial entre editorial i públic, no?
I sobretot ella ho sap doncs, per les cartes d'agraïment que han rebut al llarg de les dècades de tantes dones i tantes lectores, sobretot al principi, però cada cop més lectors, que diuen, és que m'heu canviat la vida. O per primera vegada veig la meva experiència reflexada en un llibre. O per fi he deixat de sentir-me invisible. O he après coses que ni sabia que existien. Però Goodings també diu que tot i que s'ha fet molta bona feina, no es pot cantar victòria encara perquè queda molta més feina per fer.
Tot i així, crec que en el camp de la ficció literària encara preval la sensació que la ficció escrita per dones és més per dones. I crec que aquest és el darrer bastió del patriarcat. Quan es trien llibres per estudiar, per guardonar, generalment encara són autors masculins i aquests guardons, ens agradi o no, esdevenen aparadors. Encara hi ha un problema quan un llibre és escrit per una novel·lista, com si només fos per altres dones. Quan diem novel·lista, saps, quan un home blanc escriu, se'n diu novel·lista. La resta som autores femenines, autors gais, autors indígenes, autors LGBT. A tots ens posen un adjectiu que el que fa és dir «no sou universals». Si vols llegir una història universal, busca't un novel·lista masculí. A qui no li diuen novel·lista masculí, senzillament li diuen novel·lista.
Claríssim. Everywhere I go, I see a face we used to know. I pass a place we used to go. When you were mine. Tot això, la Goodings, a més, creu que les editorials petites tenen el futur a les seves mans.
Què passa quan una obra apareix sota el paraigües de Virago? Que la gent ho veu com un senyal de qualitat. L'obra esdevé un far de protesta, de plaer, és atractiu. Quan un llibre entra a Virago, estem dient aquest llibre és important. És una manera de donar-li reconeixement i fer-lo arribar a la gent. És dir, aquí tens una autora de qualitat que hauries de conèixer. Aquesta és la nostra feina com a editors.
Amb aquesta entrevista que li vas fer a la Goodings de Virago Press, tu has passat molt bé, es nota, Eva Ontiveros, però al final ens va deixar una frase per emmarcar, podríem dir, oi?
Doncs sí, m'ho he passat molt bé i, a més, ens ha deixat molts bons consells.
El que m'agradaria dir a altres editors és que tant se val si tens un segell petit o si ets jove o gran o si acabes d'arribar a aquesta professió. Tu ets el primer filtre, tu vetlles la porteria. T'ho has de prendre molt seriosament. No tot el que publiquis canviarà el món i tots hem de publicar i fer diners, però també s'ha d'arriscar. I hem de ser conscients del poder que tenim.
Som conscients del poder que tenim i sobretot som conscients de les grans oients que tenim que ens fan aquestes feines com d'entrevistar la gent de Virago, aquesta dona fantàstica que continua el llegat de la Carmen Calil. Eva Ontiveros, si no tens feina, parlem-ne.
Parlem-ne, Virgili.
Moltes gràcies. Fins aviat.
Que vagi bé.
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Ara hem parlat de Virago, d'aquesta editorial anglesa de l'any 73, i a Catalunya, que tenim aquesta mena de complexa de pobrets, sempre pensem que les coses es fan pitjors i que les fan millors a l'altra banda del món, no? Però us he de dir que gairebé els trepitgem els talons, perquè fa uns anys aquí a Catalunya també hi havia una editorial magnífica, més o menys, d'aquesta època, i això és el que ha descobert aquests dies la Laia Vicens, que s'estrena avui. Laia, sí, benvinguda.
Gràcies, em fa molta il·lusió.
Doncs escolta, mentre el Regne Unit es fundava Virago, Catalunya també podíem dir que vam sembrar la llavor, oi?
Exacte, del que seria la primera editorial feminista de l'Estat, es deia Editorial La Sal, i perquè us en feu una idea més o menys, precisament el mateix any que va néixer La Sal, Edicions 62 va publicar els primers volums de la col·lecció Les millors obres de la literatura catalana, i dels 125 primers títols, només 7, Montse, eren escrits per dones.
Vinga, que plorem.
N'hi havia obres de senyors que eren molt menors, i en canvi hi havia autores dones importants que ells passaven, van passar absolutament, és a dir, no ho tenien en compte perquè no formava part de la seva mirada, no?
Ara escoltàvem la Mireia Bofill, que és traductora, editora i membre de La Sal. L'editorial va néixer el 1978 a partir d'un bar biblioteca feminista al carrer Riereta del Raval, que tenia el mateix nom i que s'havia fundat 2 anys abans, després de les primeres jornades catalanes de la dona l'any 76. D'aquelles trobades al bar en va sorgir la idea de crear una editorial feminista per publicar només autores, tant exemplars nous com recuperant també escriptores que havien quedat oblidades.
L'objectiu era donar a conèixer obres de dones i establir, doncs, un espai en realitat de relació, però no físic com en un bar, sinó a través, doncs, dels llibres i de les publicacions. El que volíem era que les obres es relacionessin les unes amb les altres, que estiguessin juntes, que no estiguessin allí perdudes, no?
Què és el primer que van publicar?
Doncs el primer va ser L'agenda de la dona, que va tenir, es veu, molt bona rebuda. Després també van publicar poemaris de la Mari Chordà, que és una de les fundadores d'aquesta editorial, i poesies de Marta Pessarrodona o de Montserrat Abelló. I també van fer assaig amb l'obra, per exemple, Quadernos inacabados, que obria temes de debat per al moviment feminista que elles els interessaven.
I nosaltres en realitat treballàvem d'una manera bastant artesanal. Des de triar el llibre, i quin llibre faríem, fins a quan el corregia, quan el muntàvem, quan les il·lustracions...
Vaja, que m'imagino que el camí no va ser fàcil, allò una mica sabata i espardenya, no?
Exacte, van haver de buscar-se finançament i també trobar el seu lloc al sector.
Sempre va ser un projecte en gran part militant, és a dir, vam dedicar-hi allí moltes hores i molts esforços que no eren realment remunerats. Era un sacrifici, el que passa és que era, ja era el que volíem fer. En el món editorial en general, pues no ens entenien, no ens tractaven com una cosa a part, però bueno, tampoc ens importava, perquè nosaltres formem part del moviment feminista, no?
Està clar el que vol dir amb aquesta frase.
Exacte, la Mireia ens ha explicat que La Sal Edicions de les Dones no era l'única editorial feminista, ni molt menys, vaja. Cap als 70 es van fundar moltes llibreries i editorials de dones en molts països, i cada 2 anys es trobaven a unes fires del llibre feminista.
El que donaria jo per haver estat en alguna d'aquestes fires, però vaja.
Nosaltres vam recuperar des de textos mitjamals fins a moltes autores, doncs, de l'època de la República, que després havien quedat desaparegudes.
La Mireia Bofill diu que el moviment feminista ha facilitat tenir nous referents femenins, doncs, en política, en esports, en arts i, clar, també en literatura. I tot i que li ha costat molt trobar alguns noms, perquè ella diu que la llista és infinita, ens n'ha recomanat alguns.
Per mi, Doris Lessing, pues, és una autora que sempre m'agrada molt. M'agrada també molt Virginia Woolf. D'espanyoles m'agrada molt la Carmen Martín Gaite. De catalanes m'agrada l'Anna Murià. Evidentment m'agrada la Mercè Rodoreda. Jo pràcticament només llegeixo llibres de dona. Expliquen històries que tenen més que veure amb la meva vida, que d'alguna manera em toquen temes i toquen coses que em toquen més al punt de vista, perquè potser que m'interessa més saber què diu una dona.
Em sembla que les dones de les dones i els dies també ens passa això.
També.
Perquè anem amb la llista de dones, perquè, com deia la meva àvia, portem molt de traço, oi, Laia?
Exacte.
Laia Vicenç, la setmana que ve més dones i més llibres.
Sí.
Segur. Merci.
Tres voltes Ravel.
Que el feminisme no et faci por. Escolta Les dones i els dies amb Montse Virgili.
És la por la que ens fa perdre la consciència i és també la que ens transforma en covards. Marjan Satrapi, historiatista.
Portem tot el programa parlant de l'auge de les autores i també d'editorials feministes i femenines. I també de totes les editorials que, per convicció o no, s'han pujat al carro de publicar dones només perquè creuen que hi ha un nínxol de mercat. Però per sort també hi ha editorials que, al contrari, que s'ho creuen, que estimen la literatura feta per dones i que han portat a dia d'avui el testimoni d'aquelles que coneixíem abans, les dones de la Sal. Hola, Mònica, com estàs?
Hola, Montse, molt
home,
bé.
Home, quin tros de veu aquesta setmana, no es pot aguantar.
Un canvi. Com tu comentaves, hi ha editorials que encara estan recollint aquest testimoni i que segueixen fent la mateixa feina. De fet, Maraldina és una editorial feminista que només publica obres escrites per dones. Va començar aquest febrer aquí a Barcelona. Si us sona el nom, segurament és perquè així es diu la muntanya de la novel·la La mort i la primavera, de Mercè Rodoreda.
Vaja, que tot això ja és una declaració d'intencions, eh?
Natàlia Molero, que és la creadora de l'editorial i també la traductora dels llibres publicats, m'explicava que va escollir el nom de Maraldina precisament perquè és un nom que sona molt dolç i molt melòdic, però en la que habita un vent que cada vegada que surt arrasa el poble i té els habitants que viuen a la seva falda atemorits. La idea que tenia ella era que, igual que la Maraldina, els seus llibres semblessin innocents i dolços, però que en realitat impactessin o sacsegessin el lector. És a dir, que no el deixessin indiferent.
Doncs escolta, em sembla que ho han fet, perquè tu ja t'has començat a llegir algun dels seus llibres i estàs impactada, eh? T'encanten.
M'encanta, l'estic devorant. L'editorial Maraldina, com us dèiem abans, és una editorial molt jove i de moment té 3 llibres publicats. Tots 3 els han escrit dones, escriptores internacionals.
Sempre he vist que el món editorial tira més cap als homes, tot i que la gran majoria som lectores, hi ha més lectores que lectors, doncs vull que Maraldina estigui destinat a tothom, però des d'una perspectiva de dones i el que les dones hem de dir.
Tota la raó, i et diria més, a les facultats de Filologia, que és, em sembla, d'on va sortir ella, hi ha moltes més dones que homes, i també, com ho hem dit en aquest programa, hi ha més lectores.
Sí, la Natàlia va prendre la decisió de crear una editorial que només publiqués dones a la universitat. Ella va estudiar Filologia Hispànica i Estudis Anglesos i va veure que al temari hi havia molts més homes que dones.
Però tant a Filologia Hispànica com a Filologia Anglesa m'han enfocat els homes. I sí que, quan estava acabant anglesa, hi havia alguna professora que deia no, he volgut decantar-me més per escriptores, però era una opció personal, perquè si no, en el temari general sempre eren escriptors.
Està clar que una editorial com Maraldina no volia tornar a editar les escriptores més conegudes. L'aposta de la Natàlia és publicar escriptores que estan començant o portar aquí obres que encara no hem conegut o que no s'havien traduït.
Algun dels llibres que ja ha tret són, per exemple, Asco, de Carolina Perrot, Les Divines, de Ellie Eaton, i Baby Driver, de Jean Kerouac, l'única filla de Jack Kerouac.
Exacte, tots 3 exemplars, és la primera vegada que es publica en Espanya.
Jo buscava que fossin dones, amb la seva manera d'escriure i amb allò que expliquessin, doncs creessin un impacte en el lector. I que toquessin temes que potser sempre ho hem vist des d'una vessant més masculina o que simplement no s'han obviat.
Tots els llibres de Maraldina són llibres que ha editat i traduït una dona, escrits per una autora, i també amb una dona com a protagonista.
Sempre hem vist homes que parlaven d'homes, I nosaltres com a lectores llegíem i empatitzàvem i podíem parlar de qualsevol cosa que era tractat com lectura universal, sentiments universals. Això també volia que quedés reflectit en aquests llibres i que no només les dones podem empatitzar amb el que passa als homes, sinó que també pot ser la inversa, no? Igual que la literatura universal és masculina, també és femenina.
Vaja, tant homes com dones farien bé, segur, de llegir escriptores, perquè ens hem perdut la meitat de la literatura universal i, mentrestant, donar suport a projectes com el de Maraldina. Demaneu pels llibres d'aquesta editorial a la vostra llibreria de confiança i us recordem els noms: Carolina Parrot, Ellie Eaton i Jane Kerouac. D'aquestes segur que us en recordeu, no?
Sí, de fet, al principi en parlàvem amb tu. Jo m'he llegit la meitat d'Asco, que és el de la Carolina Parrot, i l'estic devorant. He tardat 2 dies. Només puc que recomanar-lo.
Veureu que, a més, els llibres tenen unes portades superboniques, oi?
Sí, cuidades i precioses. Les il·lustracions són de la Natalie Aros i són personalitzades per cada llibre. Ja us en deixarem alguna foto a les xarxes.
Doncs us deixem aquestes imatges. Si les voleu veure, Mònica, Oms, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Montse, gràcies.
Les dones i els dies, amb Montse i Virgili.
I ara és el moment de sentir l'opinió de l'escriptora Maria Climent.
Que es publiquen llibres escrits per dones me sembla una cosa natural, normal, lògica i evident, a la qual malauradament se presta una atenció desproporcionada. Vull dir, si de cop los ximpanzés se posessin a escriure i les editorials decidissin publicar-los, potser sí que seria una cosa noticiable, extraordinària, però que escriguen les persones del gènere que engloba el 50% de la població humana és gairebé ofenedor debatre-ho, tenint en compte que una cosa com literatura femenina o de dones no existeix, al meu parer. Existeix la literatura i punt. Si ara mos publiquen més, doncs mira, millor. Vol dir que som més a prop d'equilibrar la balança cap a este 50%. El que és una vergonya és que el gènere que ha gaudit històricament de tots els privilegis, però sobretot dels de l'accés a la cultura i a la visibilitat al llarg dels segles, ara consideren que ser dona i escriure ben i s'enfunden un pseudònim femení, no fos cas que perdessin la possibilitat d'acaparar mercat durant més temps. D'altra banda, segurament hi ha gent amb molts prejudicis que directament no llegeix novel·les escrites per dones. Se'n podrien fer molts experiments i seria interessant de saber-ne els resultats. En fi, hem de començar nosaltres mateixes a creure-nos que no som una moda ni una estratègia de màrqueting, sinó que fem literatura de tota mena, de bona i de dolenta, igual que ells, i que agrada o no als diferents perfils de lectors, i espero que així mateix ho entenguen també les editorials.
A les dones i als dies d'avui hem après que encara que estem en una època daurada pel que fa a la literatura escrita per dones, encara estem a les beceroles, amarades de prejudicis propis i externs. Però no tot és negatiu. A totes les persones, dones i homes, ens queda mig món per descobrir. Imagineu-vos que ara us diguessin que hi ha una part del món on ningú ha estat mai. No cal que compreu cap bitllet a la lluna. Ho tenim aquí a tocar.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet possible Laia Vicenç, Susana Ortega, Mònica Oms, Clara Ardèvol, des d'aquí enviem una abraçada a la Gemma Safont perquè es recuperi ben aviat, Rosa Silloé, calcigant el cànon musical, i Montse Virgili, que es passa el dia prenent notes. Acabem les dones i els dies amb la cançó de Kai Tempest i el seu tema que ens convida a les dones a acceptar i abraçar el que som. La millor manera de col·locar els fonaments de la meitat de la literatura universal. Fins la setmana que ve, oients, a la ràdio i, com sempre, en podcast.
But when time pulls lives apart, hold your own. When everything is fluid, nothing can be known with any certainty. Hold your own. Hold it till you feel it there, as dark and dense and wet as earth, as vast and bright and sweet as air. When all there is knowing that you feel what you are feeling. Hold your own. Ask your hands to know the things they hold. I know the days are reeling past in such squealing blasts, but stop for breath and you will know it's yours, swaying like an open door when storms are coming, hope. Time is an onslaught. Love is a mission. We work for vocations until in remission we wish we'd had patience and given more time to our children. Feel each decision that you make. Make it. Hold it. Hold your own. Hold your lovers. Hold their hands. Hold their breasts in your hands like your hands were their bra. Hold their face in your palms like a prayer. Hold them all night. Feel them. Hold back. Don't hold back. Hold your own. Every pain, every grievance, every stab of shame, every day spent with a demon in your brain giving chase, hold it. Know the wolves that hunt you. In time, they will be the dogs that bring your slippers. Love them right, and you will feel them kiss you when they come to bite, hot snouts digging out your cuddles with their bloody muzzles. Hold. Nothing you can buy will ever make you more whole. This whole thing thrives on us feeling always incomplete. And it is why we will search for happiness in whatever thing it is we crave in the moment. And it is why we can never really find it there. It is why you will sit there with the lover that you fought for in the car you sweated years to buy, wearing the ring you dreamed of all your life. And some part of you will still be unsure that this is what you really want. Stop craving. Hold your own. But if you're satisfied with where you're at, with who you are, you won't need to buy new makeup or new outfits or new pots and pans to cook new exciting recipes for new exciting people to make yourself feel like the new exciting person you think you're supposed to be. Happiness, the brand, is not happiness. We are smarter than they think we are. They take us all for idiots, but that's their problem. When we behave like idiots, it becomes our problem, so hold your own. Breathe deep on a freezing beach. Taste the salt of friendship. Notice the movement of a stranger. Hold your own and let it be catching.